I gràcies també, José Luis Salido i Joan Pallarès, des d'aquí, des de Barcelona. Fins la propera.
Bon dia.
Si
ho
vol. Bon dia.
Són les 9, de seguida els titulars que ens porta la Carolina Costa i de seguida parlem d'aquí a pocs minuts, després del comentari de l'actualitat, amb el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Falten poques hores per conèixer si la Comissió Europea inclou el corredor ferroviari del Mediterrani entre les seves prioritats. Aquesta decisió ha aixecat molta expectació a Catalunya i aquest vespre el ministre José Blanco, també el president de la Generalitat Artur Mas, participaran en un acte a la Cambra de Comerç en el que s'interpreta ja com el triomf d'aquest corredor. L'agència Moody's ha seguit els passos de Fitch i Standard & Poor's i ha rebaixat 2 esglaons la nota del deute espanyol. Moody's justifica la decisió per la falta d'una solució creïble a la crisi del deute, el previsible fretament al creixement econòmic i el potencial incompliment dels requisits de dèficit. Noves jornades de vaga general, en aquest cas de 48 hores a Grècia, just quan el Parlament ha d'aprovar noves mesures d'austeritat. Arran de la vaga han quedat ja anul·lats 1.500 vols del país i 8 vols entre Madrid i Atenes. Esports, torna a la Champions. El Barça rep aquest vespre el Victoria Pilsen al Camp Nou. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Serà a 9:15 del vespre quan el Barça s'enfronti a l'equip txec, el Victoria Pilsen. Un partit a priori assequible, tot i que Guardiola va voler recordar ahir en roda de premsa que els dos partits contra el Victoria seran decisius per certificar el pas dels blaugranes cap a 8 anys. Per això el tècnic va demanar respecte per aquest equip. Guardiola ha convocat 19 jugadors, es mantenen les baixes de Cesc, Piqué, Alexis i Afelai. També Messi va parlar ahir i va dir que cap equip és fàcil. Avui també hi ha Champions amb un altre equip de la Lliga Espanyola implicat, és el València, que jugarà a Alemanya al camp del Bayer Leverkusen. Ahir, cara i creu pels equips espanyols. El Madrid ja està pràcticament classificat per 8 anys després de golejar l'Olímpic de Lió al Bernabéu per 4-0, mentre que el Villarreal va caure derrotat a camp del Manchester City, que va remuntar el partit i va posar al final de l'enfrontament al Kun Agüero un 2-1 que va deixar els de Castelló sense opcions de classificació.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui el comentari ens arriba de la mà del president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia, Ignasi. Des de fa uns anys, la flama de l'esperança del final d'ETA sembla cada vegada més a prop. Els processos de canvi dintre l'anomenada esquerra abertzale, el rebuig pràcticament total de la societat basca a la violència i la fermesa policial han aconseguit arraconar i aïllar les restes del grup terrorista. En aquests darrers dies s'ha celebrat la conferència de Sant Sebastià amb personalitats internacionals de primer relleu i amb la presència de quasi tots els partits polítics. Aquesta conferència ha representat un pas més, tal vegada decisiu, en la resolució definitiva del conflicte. El punt clau, el cessament definitiu de les accions del grup terrorista i també l'obertura d'un procés polític de caràcter inclusiu. Aquesta vegada sembla que les bases s'estan assentant per fer que el procés de pau sigui irreversible i acabar amb el malson de la violència terrorista. Ara bé, aquest camí de pau ha de ser també un camí de reconciliació. No només és un camí de pau, és també un camí de reconciliació. Les ferides són molt fondes i també ho són les famílies que han vist un dels seus assassinat. El camí de la pau ha de ser també un camí de reconciliació i d'unitat. I en aquest camí, estic convençut, l'Església Basca jugarà un paper molt important.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres cap a 2:15 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que més sabem que tu en valores el preu, ara tens el lot de 6 ampolles de litre i mig d'aigua sense gas Hipercor a 1,65 €.
El litre et surt a només 18 cèntims.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Passen 7 minuts de les 9. La setmana vinent, dissabte, dia 29, es faran les 23enes Jornades Catalanes de Pastoral de la Salut. Amb el tema, aquesta vegada, la força guaridora de la fe, aixeca't, ves, la teva fe t'ha salvat. Durant els propers minuts, comptarem amb la presència del delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Terrassa i coordinador interdiocesà, Alfons Gea, i també el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, que és el responsable, la terraconense, d'aquest àmbit, el de la Pastoral de la Salut. Avui, que per cert, és el dia de la Mare de Déu de la Salut, patrona del Bisbat de Terrassa, també amb un santuari molt important al costat de Sabadell, parlarem d'aquest tema, del compromís de l'Església amb el món sanitari. Ho farem en conversa amb tots dos. Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com està?
Bé, 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 molt content de poder tornar aquí en aquesta emissora.
Moltes gràcies per haver vingut. Em sembla que l'última vegada en directe venia quan l'acabaven d'anomenar bisbe i estava a punt de rebre l'ordenació ara fa poc més d'un any.
Sí, 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 un any i una mica més.
Està bé en la nova responsabilitat?
Sí, 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 gràcies a Déu, molt bé, molt bé.
Molt bé, ho celebrem. I ens acompanya també, com anunciàvem, mossèn Alfons Gea, que és el coordinador del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut i també delegat d'aquest àmbit al Bisbat de Terrassa. Mossèn Gea, molt bon dia.
Bon dia a tots els oients que ens escolten, i especialment els malalts
que també
estan
en tenim
a casa seva i que la ràdio els fa molta companyia.
Nosaltres ens agrada saber que acompanyem tothom, però molt especialment saber que molts malalts se senten acompanyats per nosaltres. Des de la nostra modèstia doncs intentem fer-ho també als matins, igual que ho fem amb les celebracions religioses a les quals molts d'ells no poden assistir. Abans d'entrar a parlar de la Jornada Catalana de Pastoral de la Salut, molt breument, com definirien vostès el compromís de l'Església amb el món sanitari, amb els malalts? De vegades pot semblar fàcil de definir, però com ho dirien?
No, a veure, no és que sigui fàcil, és que forma part de la mateixa vida de l'Església. El compromís de l'Església vol dir que l'Església, que som tots els cristians, tenim una responsabilitat, un compromís envers els germans, tots, i especialment els necessitats, i el malalt és una necessitat de salut i moltes vegades de companyia, de comprensió, d'ajut en molts sentits i també en el sentit espiritual, evidentment.
Bueno, senzillament Jesús anuncia el regne guarint malalts, i l'anunci del regne, de la bona nova, sense curar malalts, sense guarir, salvar, doncs és un anunci que queda buit. I, per tant, l'atenció als malalts de l'Església és intrínseca a la seva missió evangelitzadora. El que moltes vegades sembla ser que doncs, això d'atendre els malalts o de visitar malalts pugui ser una cosa banal, de, que no té gaire importància, i precisament aquest any a les jornades el que volem posar de relleu és que la paraula guareix, la companyia guareix, que la malaltia no és només que hi ha un òrgan físic que està deteriorat, sinó que és tot l'ésser humà que està trencat moltes vegades en la seva dignitat, i només aquell que anuncia Déu, que porta Déu en el seu cor, pot restablir aquesta dignitat i pot guarir aquella ànima doncs, trencada pel sofriment.
Són moltes persones creients que en el si de l'Església, des del seu compromís professional, des del seu voluntariat, capellans, religiosos, religioses, laics i laiques, ajuden els malalts i estan en el món de la salut d'una manera o d'una altra. Potser aquesta jornada catalana serveix, no?, de punt de trobada d'aquestes
aquesta
persones.
Aquesta jornada catalana és l'inici de la campanya que es fa a nivell de la Conferència Episcopal Espanyola, aquí a Catalunya adaptada, al nostre tarannà, però és l'inici de la campanya d'aquest any. Cada any la Pastora de la Salut treballa un tema, amb un lema concret, i aquest any la força guaridora de la fe doncs és per augmentar l'autoestima, diríem, nostra cristiana, que sembla que avui dia doncs, les coses van mal dades per la fe i la religió, com la fe i l'atenció des de la fe són terapèutiques, curen i salven. Això és el que intentarem desenvolupar en la jornada a través del bisbe d'Altavui, que ha preparat el tema dels sagraments guaridors de la fe, i un estudi que han fet també que demostra que hi ha una diferència significativa en l'evolució de la malaltia amb els malalts que reben atenció religiosa i els que no. Bueno, i més coses, no?
Uh-huh. Tot plegat serà, perdó, el dissabte 29, dissabte de la setmana vinent, durant tot el dia.
Serà el dissabte 29 a Sant Cugat, al Casal Borja. Les inscripcions cal fer-les a la delegació de Barcelona, que és el 93-317-1799.
93-317-1799, per als qui vulguin trucar i estiguin
això,
interessats.
Això, i ho han de fer abans d'acabar la setmana, o sigui que avui som dimecres.
Encara tenen un parell de dies.
Tenen dimecres, dijous i divendres per fer-ho, A última hora no ens agrada que facin les inscripcions perquè sobretot la gent es queda a dinar, perquè és tot el dia, i el servei de menjador necessiten que, doncs, una setmana abans saber quants menjars han de preparar,
Molt bé, recordem que és el Casal Borja, el Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. Des de les 10 del matí, les inscripcions podeu canalitzar-les a través del telèfon 93-317-1799, o suposo que en cada diòcesi adreçant-se a la seva delegació.
Cada diòcesi també. També els delegats també són els que fan de coordinadors de les inscripcions.
Hi ha una ponència, com anunciava mossèn Alfons Gea del bisbe Sebastià d'Altavull, sobre la força, la dimensió sanant o sanadora dels sagraments. També una aportació de Xavier Sobrevia, metge i sacerdot, sobre l'exploració de les creences pels equips d'atenció psicosocial i repercussió de l'atenció espiritual en els pacients, un tema potser una mica més profund, però que també pot ser important.
És un estudi que s'ha fet, vull dir, perquè avui dia la nostra societat entén si n'hi ha dades, encara que les dades de Nostre Senyor no es poden mesurar, ni les de la fe, ni les de cada, ni el que experimenta cada malalt, no? Però d'alguna manera sí que podem mesurar, per dir als altres, els nivells d'ansietat, no? I els dies d'estada a l'hospital i això, doncs, bueno, hi ha un factor que encara l'estudi està iniciant-se, hi ha un factor que és l'atenció religiosa com a factor diferenciador d'aquesta evolució. Això és el que hem de saber dir a la nostra societat, que Jesús cura, Jesús guareix a través nostre. Que
una societat plural on podem dir que Jesús cura.
En una societat plural podem dir que el nostre missatge és vàlid.
També hi haurà a la tarda una aportació, en aquest cas, de l'equip de pastoral de l'Hospital Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes, els Camils, que fan una gran feina també de pastoral de la salut. Què aporta aquesta jornada? No sé si Monsenyor Salvador Cristau ens pot fer la seva reflexió. Molta gent acostuma a assistir, es fa cada any, no, per cert?
Sí, aquesta jornada és anual, és la 23a, en aquest cas, la propera del 29 d'octubre, i certament amb molta participació de gent, evidentment, clar, de tot Catalunya, perquè són les delegacions dels bisbats de Catalunya que convoquen i sobretot participen agents de pastoral implicats en l'atenció d'aquesta pastoral de la salut, en hospitals o també en parròquies. Des de les parròquies també es fa uns serveis d'aquest tipus. I l'aportació fonamental és, com ha dit mossèn Alfons Gea, començar la campanya, no? el posar en marxa la campanya d'aquest any, que com també hem dit, doncs és la força guaridora de la fe. La fe com un element que també contribueix a la guarició del sofriment de l'home trencat per l'enfermetat i que pateix físicament, però també moral, psicològicament i espiritualment.
Per tant, és terapèutica la fe, és com un medicament, també podem dir-ho així, en termes...
És més que un medicament.
És més que un medicament, però també ho és.
És més que un medicament. Perquè la persona és un ésser humà, i llavors el que la persona és queda damnat no només per la dolència física, sinó per la dolència espiritual. I llavors cal restablir aquest nucli de la persona per sanar-la.
Ens ha comentat el bisbe Salvador Cristau que són molta gent diversa la que participa.
Més de 200, més de 200 persones. És una jornada que és de tot el dia i moltes persones doncs no poden a la millor assistir perquè estan tant d'això, i d'altres que els coincideix sempre en coses. Però més de 200.
Doncs avui amb mossèn Alfons Gea, delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Terrassa i coordinador del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut, i amb el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, responsable d'aquest àmbit a la Tarraconense, hem parlat de la 23a Jornada Catalana de Pastoral de la Salut. Si els qui ens escolteu us voleu animar, tant si feu habitualment ajuda a malalts en els vostres àmbits com si no, però us interessa el tema, podeu apuntar-vos i podeu trucar al 93 317 17 99, que és el telèfon de la delegació de Barcelona. També podeu adreçar-vos a la vostra pròpia delegació. Avui, aprofitant, mossèn Gea, que tenim la presència del bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, li volem preguntar per aquesta nova etapa episcopal de més d'un any a Terrassa, com van les coses. Ha comentat que bé, que va fent, va treballant, també en l'àmbit de pastoral vocacional, al seminari.
Sí, en tots els àmbits que es presenten, no? I gràcies a Déu sí que va bé. Es tracta de lluitar. El Senyor va enviar els apòstols al món i nosaltres fem, o hem de fer, vaja, el camí dels mateixos apòstols.
Un camí per al qual doncs també tenen l'ajuda de moltes persones, comunitats cristianes, joves, després de la JMJ, suposo que això ajuda a injectar una mica la moral de tots.
Ha sigut un impacte que encara no podem valorar del tot, perquè necessitem més temps per veure els efectes, no? Perquè jo estic segur que, sobretot en el jovent, això està produint una reanimació de la fe, revifar la fe i una animació d'animar-se més al seguiment de la vida cristiana.
De Terrassa, alguna notícia de cara al futur, algun projecte d'aquest curs que ens vulgui destacar, amb un senyor Cristau?
De la diòcesi de Terrassa, com a projecte, bé, hem començat ara el curs al seminari, hem començat aquest any com a novetat el seminari menor, i és la novetat d'aquest any.
També ho diem, ens ho recorda el nostre tècnic Xavi Aguilar, que la carta del bisbe de Terrassa la oferim des d'aquest diumenge aquí a Ràdio Estel, i per tant també ens alegrem. Hi ha molts pastors que fan carta dominical en àudio parlada, i nosaltres doncs intentem canalitzar-la per tots els nostres oients, així que felicitats també per sumar-se al que fan tots els pastors, en aquest cas el bisbe titular Josep Àngel Saiz. Hem de dir que el mateix bisbe Cristau presidirà la missa de cloenda d'aquesta jornada pastoral de la salut. Recordem, el dissabte de la setmana vinent, dia 29. Volen afegir alguna última cosa, mossèn Gea, monsenyor Cristau?
Bé, que l'atenció als malalts requereix una formació que si bé és cert que la fe és terapèutica, cal que aquesta fe sigui actualitzada també amb les eines necessàries per parlar a l'home d'avui. I per això és necessari que totes les visitadores, voluntaris, agents de pastorals, doncs, s'impliquin en aquesta formació i assisteixin. I aquest any tenim la novetat de que ens patrocinen aquesta trobada i pràcticament el preu que es paga és el preu del dinar, que són els 15 euros per tota la jornada.
Molt bé. El patrocinarà l'obra social La Caixa, doncs ens alegrem que sigui així. Sempre és una ajuda. Monsenyor Cristau, gràcies per haver-nos atès.
No, gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Hem parlat amb el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, i amb el delegat de Pastoral de la Salut i coordinador a Catalunya, Alfons Gea. Gràcies a tots dos. Fins una altra.
Fins una.
De seguida, després d'aquesta pausa, quan passen 5 minuts d'un quart de 10, Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet.
Ràdio Estel.
Al càmping, al cotxe, a la platja, a l'iPod, a casa i ara també a la xarxa. Si ets de Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. T'acompanyem on vulguis i com vulguis. Segueix-nos i no perdis cap fil. Ràdio Estel. T'acompanya. T'agrada. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012, any europeu de l'envelliment actiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93-409-2770.
El Corte Inglés emporta't un conjunt de rentadora Fagor UF1810 de 8 quilos de càrrega per 449 euros.
I una assecadora de condensació Fagor 2SF82CBE per 448 euros.
I podràs pagar-les en 12 quotes.
A més, si compres les dues, t'emportes de regal el joc d'Unió.
Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés fins al 5 de gener. Consulta'n les condicions.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un quart i mig de 10 minuts per a la història, l'art i el patrimoni, com sempre els dimecres a aquesta hora, amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la catedral i delegat de patrimoni de l'arxidiòcesi de Barcelona. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Parlem de la catedral de Barcelona. Recordem que a totes les catedrals de Catalunya hi ha les conegudes tres Cs, que són els tres grans àmbits de compromís de les catedrals: caritat, cultura i culte. Es pot posar en un altre ordre: culte, caritat i cultura. Bé, tot és igual, tot té la seva importància. Avui ens centrarem en el culte. Hem parlat en dies passats de caritat i de cultura, però ara avui parlem de culte, i el culte l'assumeix el temple, el que coneixem pròpiament amb el nom de la catedral, la nau central. Hi ha tres dates històriques sobre la història del temple catedral de Barcelona.
Evidentment que la nostra catedral de Barcelona n'hem d'estar molt orgullosos, de que realment és una autèntica meravella, com sortia fa pocs dies a La Vanguardia una carta que dient que la nostra catedral és una autèntica meravella. La catedral de Barcelona té tres fites, com ho has dit molt bé. En el 400, quan hi ha el baptisteri paleocristià de Sant Pacià, etcètera, tot aquest és el principi del nostre cristianisme.
L'herència dels primers segles del cristianisme.
Després hi ha, en el 1298, que es fa, doncs, la primera pedra, es posa la primera pedra del temple gòtic, molt important, i que dura fins al 1400. Però després, el 1913, és quan es posa Santa Helena a dalt de la piràmide, podríem dir de la cúspide, doncs, de la nostra catedral. Heus aquí, doncs, aquestes tres fites: 400, 1298 i 1913. Però n'hem de posar, segurament que l'any que ve n'hem de posar una altra. N'hi haurà quatre de fites.
Sí.
2012, quan realment finalitzem totes les obres de restauració tan maques que estem realitzant i tan, tan importants.
Una restauració molt important. Per cert, que la col·locació de Santa Helena en el cimbori, gairebé 100 anys, d'aquí 2 anys el centenari.
Exacte, i sí. Nosaltres estem molt contents perquè realment tothom ara la vista des de baix i realment fa molta patxoca, és molt bonica.
A finals del segle XIX i principis del XX, a la Catedral de Barcelona es van incorporar coses, és a dir, un estil més contemporani, més modern.
Sí, bueno, en diem neogòtic. O sigui, es va voler, doncs, copiar el gòtic i bé, un neogòtic en tots els atributs, sí, sí.
Com definiríem el gòtic i particularment el gòtic de la Catedral de Barcelona?
Bueno, és emblemàtic, realment, que la nostra catedral és un gòtic molt, molt extraordinari perquè agafa els elements fonamentals, que són els contraforts. O sigui, sabeu vosaltres que existeixen capelles laterals, hi ha contraforts, o sigui, que és el que fa que es quedi alleugerit, doncs, tots els murs. Uh-huh. En el romànic abans no es podien posar finestrals, perquè tot aguantava, doncs, el sostre. Ara, en canvi, gràcies als contraforts, doncs, es poden posar vitralls, doncs que entra molta més llum. Després hi ha les claus de volta, dalt de tot, amb els arcs, i després hi ha, per suposat, doncs, els arcs famosos, gòtics, d'ogiva. Tot això hi ha a la nostra catedral. I és curiós perquè la nostra catedral sembla que tingui 5 naus, encara que, de fet, n'en té 3, perquè l'última, o sigui, la que dona les capelles, és doble. Uh-huh. Inclús hi ha una arqueria doble. Per tant, dona la sensació de ser, i la realitat és aquesta, que és una catedral gòtica, 100% gòtica, encara que potser una miqueta aixetada per part de dalt, i és molt interessant.
Sí, doncs el gòtic de la catedral que donaria per molt, però ja ens ha fet unes pinzellades molt interessants, mossèn Martí Bonet. Parlem dels sants que tenen imatge a la catedral. Són 141 sants i, a més, 2 beats, que són el beat Pere Tarrés i el beat Josep Tous.
Sí, estem molt ben protegits, o sigui que la nostra catedral per això ens va tan bé tot, perquè tenim molts sants a dintre i a fora. A dintre...
Tant en capelles com en imatges exteriors.
Exacte. I ara últimament en el claustre hem posat doncs, dues imatges, una que ja està posada, que és el doctor Tarrés, que sabeu vosaltres, que va ser un sacerdot molt... molt nostre, que jo mateix el vaig conèixer, una persona molt interessant. I ara, últimament, estem posant doncs, una imatge del pare Tous, aquest que va ser beatificat
l'any passat,
pel cardenal Bertrone, sí. I a la Santa Maria del Mar. Uh-huh. O sigui, són importants aquests sants. En quant a les relíquies insígnies que en diem, uh-huh. O sigui, les que hi ha al cos, pràcticament, de tot el sant, en tenim 4. Per no dir 5. O sigui, primer Sant Oleguer, evidentment. Després Sant Ramon de Penyafort, famós Sant Ramon de Penyafort. Després Sant Sever. I després, per suposat, la més important de totes, Santa Eulàlia, indiscutiblement, la patrona, copatrona de la catedral. I també hi ha un que la gent no ho sap, que és entrant a mà dreta, hi ha un sepulcre del patriarca Sapere. Aquesta relíquia és molt curiosa perquè el cos està incorrupte, com el de Sant Oleguer. I era molt venerat durant molts segles, però ara s'ha perdut bastant la veneració. O sigui, jo recomano que els fidels que es vulguin encomanar, per dir concretament, doncs, el patriarca Sapere, que era un bisbe del 1400, que hi vagin precisament a la capella que és de la Immaculada, allà veuran un sepulcre, allà hi ha el cos del patriarca Sapere, que tenia fama de fer molts miracles.
Doncs de relíquies i insígnies, moltes també a la catedral, i acabem avui parlant d'art, sobretot sí. En el cor i a la cripta.
Evidentment que a la catedral, com he dit moltes vegades, no hi ha un pam que no hi hagi art, hi hagi història. Tots els grans artistes de casa nostra han volgut participar en el seu testimoni dintre la catedral. Hi ha Huguet, hi ha en Vergós, hi ha en Martorell, hi ha Destorrents, hi ha després Lupo di Francesco, l'italià de Pisa, hi ha el famós escultor Sanglada, hi ha també l'escultor famosíssim que és molt estimat per Carles I Ordóñez, hi ha tants italians i francesos, o sigui, tothom vol participar en l'art de casa nostra, però especialment en 2 llocs, que és la cripta i la capella de Lepanto,
la cripta que ocupa només la part inferior de l'altar.
La part inferior de l'altar. Aquest és, realment és el tresor de la corona, podríem dir, que és maquíssima.
A més, és molt visible, crida molt l'atenció.
I després hi ha també tot el que fa referència al Sant Crist de Lepanto, no? Que és també una cosa autèntica, una peça fabulosa, la de Sant Crist de Lepanto, que precisament és molt blanca, no és pas negra, està morena degut als ciris que hi han posat sempre.
Hi ha molta gent devota del Sant Crist de Lepanto, també valorem aquesta devoció. Gràcies, doctor Martí Bonet, per haver-nos acompanyat avui parlant del culte, una de les tres Cs de la Catedral de Barcelona. Seguirem el proper dimecres. Bon
Pròxim dia. Serà Tarragona.
Tarragona, doncs ens anirem fins a Tarragona, que vagi bé.
Ens hem de preparar per Tarragona.
Doncs ara mateix 9:45, última hora informativa, i després continuem parlant de salut. Avui amb el doctor Pros, Medicina Natural.
Hola, molt bon dia. Falten poques hores per conèixer si la Comissió Europea inclou el corredor ferroviari del Mediterrani a la xarxa bàsica transeuropea de transports estats. Aquesta decisió ha aixecat molta expectació aquí a Catalunya, que podria ajudar i molt al creixement del país. Aquest vespre el ministre José Blanco, també el president de la Generalitat Artur Mas, participaran en un acte a la Cambra de Comerç en el que s'interpreta ja com el triomf d'aquest corredor. L'agència Moody's ha seguit els passos de Fitch, també Standard & Poor's, i ha rebaixat 2 esglaons la nota del deute espanyol. Moody's justifica aquesta decisió per la falta d'una solució creïble a la crisi del deute, el previsible fren al creixement econòmic i també el potencial incompliment dels requisits de dèficit. Cinquena jornada de vaga general, en aquest cas de 48 hores a Grècia, just quan el Parlament ha d'aprovar noves mesures d'austeritat. Arran de la vaga en protesta per les mesures d'aquestes d'austeritat que dèiem, han quedat ja anul·lats 1.500 vols del país i 8 vols entre Madrid i Atenes. Esports, torna a la Champions. Aquesta nit el Barça rep el Victoria Pilsen al Camp Nou. Pep Guardiola ja ha advertit que no es pot menysprear l'equip txec pel fet de ser poc conegut. D'altra banda, el València juga avui contra el Bayern Leverkusen alemany, i el Real Madrid va golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió, i el Villarreal va perdre per 2-1 contra el Manchester City. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. 100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel.
Torna al 100% finançament de la llar del Corte Inglés. Per això pots emportar-te un centre de planxament Philips Perfect Care GC9245, 100% segur i 100% fàcil d'usar, per 299 euros.
I a més, fins al 3 de novembre, amb la promoció de centres de planxament, emporta't un 15% de regal.
Electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. De vegades, el més senzill i natural és el més eficient. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. Una cura de 5 dies antiestrès amb la professionalitat del doctor Pros i la natura i tranquil·litat que envolten el balneari de Rocallaura. La civada i l'aigua de Rocallaura, complementats a la perfecció per una acurada harmonia de salut pel nostre cos i la nostra ment. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. 973-330-632. Connecta't a balneariodrocallaura.es i a doctorpros.com.
naturalment, espai de medicina natural, com sempre a aquesta hora, els dimecres, en el primer cafè de Ràdio Estel, amb la col·laboració del Balneari de Rocallaura i amb la presència, com sempre, del doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui parlarem, com sempre, presentant el cas d'una dona, en aquest cas, una dona que ha posat la seva problemàtica de salut, el seu historial, a disposició de la medicina natural. Abans d'entrar en matèria amb aquest testimoni, ens pot introduir una mica per on enfocarem avui la nostra conversa sobre medicina natural, sempre tenint present alguns dels principis de fons que sempre vostè repeteix en el millor sentit de la paraula, vull dir que ens recorda a tots.
Sí, però avui parlarem d'algú que s'ha esmentat, que és la ozonoteràpia.
La ozonoteràpia, el tractament amb ozó.
Sí, perquè l'ozó potser en aquests moments doncs, es desconeix, és un tema relativament conflictiu dins el mitjà mèdic, perquè uns estan a favor, els altres en contra. El que passa que el problema de fons és que no es coneix, no? I la pacient que presentarem avui, precisament, és una pacient oncològica en el qual l'ozó ha fet, no vull dir miracles, perquè no fem miracles, però doncs, l'ha ajudat a superar els efectes adversos de la quimio i de la radioteràpia, però bueno, ella ens ho explicarà, no?
Molt bé. Ara la presentarem. Saludem abans l'administrador del Balneari de Rocallaura, Josep Vilanova. Bon dia, senyor Vilanova.
Bon dia, Ignasi.
També en aquest espai recomanem l'aigua de Rocallaura i la possibilitat d'anar fins a aquest balneari que vostès tenen a prop de Montblanc, a Vallbona de les Monges.
Ah, això mateix. Moltes gràcies.
Molt bé. I bé, abans de saludar la testimoni d'avui, que és Isabel Moyano, alguna recomanació general sobre medicina natural, ara que canvia el temps i tots estem una mica més vulnerables,
bueno,
amb aquest fred que arriba.
És el moment que ja n'hem parlat també alguna vegada de les vacunes, però les vacunes nostres, allò que parlem de l'automoteràpia, que consisteix en agafar un centímetre cúbic de sang, la barregem precisament amb ozó, que això seria la petita autohemoteràpia, i la reinjectem en el pompis, no?
Que es digui auto no vol dir que s'ho hagi de fer cadascú a casa, s'ha de fer amb una consulta amb el metge, es fa fàcil, sí, però es fa amb un metge, l'autovacuna.
Sí. Jo tinc molta gent que potser, no sé, fa 20 anys que venen regularment, un cop l'any, a la tardor, es fan les vacunes, en fem 6 o 7, un cop a la setmana, i ja ho fins l'any que ve. Són gent que a vegades s'havien sotmès per la pressió de la família o el propi metge de capçalera. Escolta, us heu de vacunar, sobretot. Es vacunen, agafen el gran encostipat de la seva vida. Em refereixo a la vacuna estacional, que, esclar, no sempre està ben indicada, no? I aquesta seria l'alternativa que ofereix la medicina natural.
Parlarem d'ozonoteràpia sobretot. Ara, després d'aquesta pausa, entrarem en matèria amb la testimoni d'avui. Us recordem, amics oients, que podeu participar en aquest espai naturalment, trucant-nos al 93-409-2772. 93-409-2772. És preferible que pregunteu coses sobre el tema que estem parlant, però també podeu demanar qualsevol informació en relació amb la medicina natural. Una pausa i continuem.
Desconnexió. Tranquil·litat, harmonia, natura. Mil i una paraules i un sol significat. Salut. El Balneari de Rocallaura, amb la llarga experiència del doctor Pros i les aigües del nostre centre, descobriràs què significa sentir-se bé. Envoltat d'un dels paisatges més enigmàtics de Catalunya i amb les teràpies naturals del doctor Pros, et retrobaràs amb la teva pròpia salut. Balneari de Rocallaura, un petit paradís a una hora de Barcelona. Més informació al 973-330-632 i a balneariodercallaura.es.
Dos quarts i mig de deu, saludem la pacient d'avui, Isabel Moyano, que és mestressa de casa i des de fa 3 anys en mans dels professionals de medicina natural del gabinet del doctor Pros. Senyora Isabel Moyano, bon dia.
Bon dia.
Per què va decidir vostè visitar-se amb el doctor Pros i sotmetre's a tractaments de medicina natural, vaja, posar-se en mans de la medicina natural?
Porque cuando la medicina normal pues no me hacía ningún efecto, bueno, y entonces decidí venir a la medicina natural Y venía el doctor Pros y entonces, pues bueno, me tenía unos dolores que no me sabían decir qué es lo que era. Y estaba harta de ir al médico y mandarme pastillas, historias, y no me daban soluciones.
Això és bastant habitual, oi, doctor Pros? Gent que està aquí per a buscar coses i que...
Sí, ara aquí estic repassant la història de l'Isabel Moyano i amb qui diu motiu de la consulta. I literalment ella m'explica los dolores me están matando. No sé, aquests moments...
Dolores de què eren, exactament?
Era dolores en general. Dolores todo el
cuerpo. A tot arreu, lumbars,
sí,
de cames, d'ossos, de panxa...
De todo. Era un malestar general que había veces que hasta tenía que coger hasta incluso la baja porque no podía trabajar.
I anava pal·liant aquests dolors amb calmants, amb medicina química.
Ibuprofeno i tot això, i al final dice, bueno, se acabó, ya no... Y entonces le pregunté a una señora donde yo trabajaba, me dijo, vete al doctor Pros de Barcelona, dice que él te mire por neuropatía. Y entonces vine y bueno, y gracias a Dios que vine.
¿Usted venía de fora?
Yo venía de Lleida.
De Lleida, molt bé. Viu a Lleida actualment?
Sí.
Molt bé.
I què és el que en realitat te ajuda més en el tema de los dolores?
Lo que me mandó de la homeopatía para lo de la inflamación y todo esto.
Un tractament homeopàtic.
Sí.
Però vaja, doctor, però vostè com va veure el cas i com ha evolucionat aquest cas en aquests més de 3 anys?
Bueno, jo preferiria que ens parlés ella en el sentit que, és clar, quan diu una cosa són els dolors en general, que
sí.
Bueno, tinc apuntat aquí, doncs van fer homeopatia, però ella és un cas oncològic. És a dir,
sí, és que luego, al cabo de... Cuando fue el día 10 de agosto del 2008, me detectaron un cáncer mamario. Y entonces me lo examinaron y me dijeron que sí, que era un cáncer malo.
Vaya.
Pero a la semana siguiente me avisan de que tengo otro en el otro pecho. Y también era bastante problemático. Entonces, pues bueno, me empezaron a hacer las pruebas, me operaron. A los 15 días me volvieron a operar porque también lo tenían las axilas. Y entonces, pues bueno, me empezaron a decir que tenían que ponerme quimio. Entonces ya cogí y me llamó el doctor Pros, entonces estuve hablando con él y entonces empecé a ponerme el ozono, porque allí en Lleida no sabían lo que es. Entonces me pusieron la primera quimio, la pasé tan mal, que cuando él me llamó, pues yo la verdad es como si me se hubiera abierto el cielo, ¿no? Entonces vine y con la primera sesión de ozono, me fue muy bien, porque yo la primera vez que me puse la quimio, a los dos días o así, pasé unos dolores impresionantes.
¿Y el ozono iba a sustituir?
Y el ozono me va a quitar, sí.
Bueno, mira, aquí lo estamos leyendo, es decir, le bien. Claro, ella llegó por un tema de dolores. Lo que
sí.
Pasa que
a principis del 2008, si representa
sí.
I a l'agost del mateix any és
quan
detectaren...
me declararon en el càncer.
Un mes más tarde, Isabel, sí. Llega a la consulta con la desagradable sorpresa de que le habían diagnosticado una... Claro, nosotros no sabíamos nada en aquel
no,
momento.
No.
Esto no tenía nada que ver con los dolores en general.
Això també és important aclarir-ho. L'origen dels dolors no era el càncer.
No,
el càncer
no.
Va arribar en aquells
arribar
mesos,
després,
també.
Sí.
Entonces, ella, com estava contenta con el tratamiento del dolor,
sí.
Pues me llamó para decirme que había iniciado la quimio, que la quimio, dice, lo estoy pasando fatal, y entonces yo le hablé del ozono para a ver si lo podíamos ayudar, ¿no? El ozono lo que hace es paliar un poco los efectos secundarios, que esto es lo que tú has ido viviendo, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco.
Yo el ozono es como si te ponen pilas, ¿vale? Me puse 10 sesiones seguidas durante 10 semanas, y cada vez que venía me encontraba muchísimo mejor. De hecho, mi marido me decía que, bueno, que él no me podía seguir. porque la verdad es como si te inyectaran pilas.
Vaja,
y yo era algo impresionante.
Una dosi energètica important.
Sí, sí, sí.
I es trobava millor, a part de...
Però molt, molt, molt millor. Molt, molt.
Recordem que l'ozonoteràpia consisteix a fer una extracció de sang, com
sí.
Es fa en les analítiques, a través d'un circuit tancat que es crea amb un aparell, i després aquesta sang que surt de l'organisme es barreja amb ozó,
exacte,
un gas,
amb ozó,
i torna a entrar a l'organisme.
Sí.
És aquesta la metodologia, no sé si hi ha algun
sí,
detall
sí,
més.
Sí, és una cosa que realment és una tècnica que dura 20 minutets, mitja hora, però els efectes, bueno, jo ho estic llegint aquí ara, és a dir que, clar, jo tampoc no recordo exactament tota la història de l'Isabel Moyano, perquè l'ozono en la consulta te lo hacía, no sé si la doctora Alison o Isabel, digo, la Esta enfermera alemana, ¿no?
Sí, la alemana era. Cristina, ¿no? Es que ahora no me recuerdo de decir, sí, Cristina.
No,
exactamente.
El ozono, literalmente, digo, el ozono me permite encajar mejor la quimio, ¿no? Y me siento mucho más eufórica. Es lo que digo ella, que es como si me inyectaran energía, me pusieran las pilas. Eso es algo que diu tothom. Es curioso, pues, es que es una realitat, ¿no?
Llavors ella, doctor Pros, havia començat la quimioteràpia després de les operacions de càncer de mama i d'aixelles.
Sí.
I això va tallar la quimioteràpia, va permetre...
No.
Va continuar amb les dues coses.
No, que, exacte, clar. Ella anava alternant tractaments de quimio amb ozono.
Amb l'ozono, sí.
Quimio i quimio, ella venia a fer-se un ozono. Uh-huh. I llavors ella em comentava que, no sé, a l'hospital, allà on estava, en la sala d'espera, no?
Sí, jo lo comentava. Yo lo comentaba porque yo me ponía el ozono antes de ponerme la quimio. Uh-huh. Unos días antes de ponerme la quimio me ponía el ozono. Entonces esto me ayudaba a que no me se hayan caído las uñas, los dolores aquellos tan impresionantes que hay. A ver, el pelo no lo pude evitar, el pelo me se cayó y ya está, ¿no? Pero yo lo demás de la quimio yo no lo he padecido.
I ara com està?
Muy buena, aparte estoy muy buena, muy bien.
Muy bien, está muy bien.
Muy bien.
Perfecte. I bueno vol dir que estava molt bé.
Sí, sí, ja l'entenem, ja l'entenem.
No,
sí.
I a més anímicament sí, també. Sí. No? Sí. Una vegada truca i diu, oi, vengo fatal, o sí. Em va trucar i diu, i què passa, Isabel? Diu, és que esta setmana no m'he puesto el ozono. Clar, això semblaria, no estem parlant d'una autosugestió, és algo que realment els pacients experimenten, no?
Sí, Isabel Moyano té 55 anys, va començar a visitar-se fa 3 anys i mig, més o menys, una mica més, amb el doctor Pros, i entremig doncs, ha vingut aquest càncer, a més dolent, que sembla que està en vies de superar-se definitivament, no?
I tant, això està superat.
Doncs amb optimisme és important mirar-ho. Recordem quan passa un minut de 9:45 als oients que poden trucar, amics oients, podeu trucar-nos si voleu participar en aquest programa en directe al 93-409-2772. Podeu parlar de problemàtiques com la d'Isabel Moyano o d'altres problemes o dubtes que pugueu tenir. Fem un incís per recordar que l'aigua de Roca Llaura és molt saludable, el doctor Pros ens ho diu moltes vegades, també Josep Vilanova, com a administrador del balneari de Roca Llaura, aigua per beure o per submergir-se en ella, també, no?
Sí, sí, o per netejar per dintre, que també és molt important, evidentment, sí.
A més de l'aigua de mar, que també ens la recomana sempre el doctor Pros. Però per l'aigua de Roca Llaura, que es distribueix envasada, avui donarem alguns telèfons de persones que distribueixen aquesta aigua, si en els comerços més propers no hi és. Tenim el telèfon 977-60-17-34, 977-60-17-34, la senyora Carme Marquès. També tenim el senyor Masoliver, al 93-727-09-67, amb la possibilitat de lliurament a domicili, 93-727-09-67. I finalment donarem un altre telèfon, al 93-8-66-07-45, en aquest cas, senyora Maria, 93-8-66-07-45. També es troba aigua de Roca Llaura amb les millors propietats al Colmado Quílez de Barcelona, a Rambla de Catalunya, Aragó. Per tant, hi ha diverses possibilitats, encara que no estigui a tot arreu.
Efectivament, sí, sí, evidentment. Majorment estan en dietètiques i centres una mica especialitzats.
No sé si la senyora Isabel Moyano ha anat a algun balneari o li ha recomanat vostè, doctor Pros, o l'aigua de mar o altres tractaments amb aigua...
Bueno, no, ella ha citat... No ha anat a Roca Llaura encara, ja hi anirà. No. Ja, sí, ahir, no, precisament, es va trucar...
Ara quedaran d'acord perquè hi vagi.
I tant.
Molt bé, digui, sí.
No, que ahir ens va trucar un pacient que està internat a Roca Llaura fent la monodieta de l'avena, que estava doncs, sorprès, content, no?, i molt eixerit pels efectes d'aquests combinats, no?, de l'aigua.
Sí, sí, efectivament. Sí.
Però, bueno, anem saltant. És que ara potser m'agradaria centrar-me una miqueta amb el tema de l'Isabel Moyano, perquè en una ocasió ella ha parlat, esclar, de diferents tractaments que se li van aplicar. La ozonoteràpia, naturalment, és el que abarca la pauta, no?
Però n'hi ha d'altres.
Sí, sí, perquè en una circumstància em truca per telèfon i llavors em va comentar que tenia la mama izquierda superinflamada.
Sí.
És veritat això, Isabel?
Sí, sí, que és veritat, no? Sí.
Diu, està superhinchada, diu, com si de repente me hubieran puesto una talla 120,
sí,
literalment, perquè jo ara estic repassant la seva història clínica. Bé, doncs que en aquella circumstància jo per telèfon li vaig recomanar una homeopatia, Apis a la 30, Belladona a la 9. Bueno, dos medicaments homeopàtics. ¿Y el resultado, Isabel?
En 24 horas el pecho estaba normal.
Algo que los médicos que te
trataban... los médicos decían que era normal, que no pasaba nada.
Y posteriormente me comentaste que el médico que te
llevaba... El médico que me dijo que estaba todo bien, me dijo que, por favor, a ver si le podía dar lo que me había tomado.
Doncs coses que passen, de vegades hi ha discrepàncies entre metges, però en tot cas avui també reivindiquem que la medicina natural pot conviure amb altres medicines. Hem parlat de quimioteràpia que conviu amb els tractaments naturals.
Ha de conviure.
Molt bé, perfecte. Doncs queda aclarit. Fem un incís perquè tenim una trucada. Dolors de Barcelona ens vol dir la seva. Dolors, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Sí, bueno, mira, jo la meva consulta és preguntar-li si és si la fonoteràpia està indicat i és efectiu per als casos, diguéssim, d'artrosis, especialment els genolls, que és doncs, on estic més afectada, i bueno, pues això, la meva pregunta és aquesta, si és possible, si hi ha un alivi, en fi, si és que la fono està indicat per la cosa de genolls per el problema d'artrosis.
Senyora Dolors, escolti'ns per la ràdio, el doctor Pros li donarà la seva resposta. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Per artrosi, especialment de cames, de genolls...
Sí, no, efectivament, però ara voldria aprofitar la circumstància per extendre'm una miqueta en el sentit d'explicar que amb els anys la nostra red vascular, és, pensem que tenim quilòmetres i quilòmetres de capilars i de venes, tot això es va endurir, no? Les artèries es van obstruint, els capilars perden flexibilitat. Els hematies, els globus vermells, també disminueixen la seva capacitat per transportar oxigen. És a dir, amb altres paraules, podríem dir que el cos es va asfixiant. Per què? Perquè l'oxigen arriba cada vegada amb més dificultat doncs, en els teixits, i en aquest cas doncs, que ens parla aquesta senyora també a les articulacions. No? Aquesta falta d'oxigenació a nivell celular, per tant, és la que ens portaria a moltes de les malalties que avui ens afecten. Des de trastorns vasculars, no? L'arteriosclerosis, malalties reumàtiques, malalties hepàtiques, la demència senil i el càncer, com acabem d'anomenar. En aquesta senyora, l'ozó es podria aplicar per via general, per via hemàtica, que és el que solem fer, o directament a l'articulació. Fem unes aplicacions intraarticulars. Per tant, doncs, queda clar que aquesta senyora es pot beneficiar de l'ozó i, naturalment, el millor resulta que estem parlant amb una persona, la que ens està trucant, que hi ha un lleuger sobrepès i potser si li féssim aprimar amb la dieta de la cibada, recordar que també té una acció antiinflamatòria, com també la té l'ozó, per tant, serien dos antiinflamatoris que podríem inclús abandonar la medicació química que està prenent, no?
Doncs molt bé, queda dit que l'ozó serveix també per l'artrosi, per problemes de genoll. Ha explicat el doctor Pros, ens queden pocs minuts, però recapitulem que ha parlat de l'ozó, l'ozonoteràpia, per al cas de la senyora Isabel Moyano, que avui ens acompanya, com a reforç pel seu tractament postoperatori del càncer de mama, i també d'aquesta homeopatia que es va prendre doncs, per un cas ocasional de pit inflamat. No sé si hi ha algun tractament més que vulgui explicar, ni que sigui breument.
No, a mi m'agradaria que moltes de les persones que ens estan escoltant, doncs, gràcies al testimoni de l'Isabel Moyano, que és una dona optimista i mira que té raons per estar i perquè ho ha passat molt malament, sí. Doncs que aquest testimoni el puguin recollir aquelles persones que puguin dubtar i en el qual doncs, vegin a l'ozó una ajuda important i que conviu i pot conviure i de fet hauria de conviure i no tan sols això, sinó que jo crec que hauria d'estar dintre dels protocols que s'utilitzen avui en el tractament del càncer. No? Precisament per què? Perquè la quimio genera una gran quantitat de radicals lliures i l'ozó el que fa és d'alguna forma diluir-los, eliminar-los.
Per ser aquells dolors tan forts amb què la primera visita de la senyora Moyano li va arribar, doctor Pros, les causes no se saben. La medicina respostes clares.
Sí, quan hi ha un dolor sinònim també d'inflamació i, per tant, doncs, potser a través del mateix ozó vàrem disminuir la inflamació, amb conseqüència doncs, vàrem també eliminar el dolor.
Naturalment, espai que hem compartit com cada dimecres amb el doctor Pros, vol dir alguna última cosa, senyora Isabel Moyano, per acabar?
No, jo aconsejaria que la gent que esté así, que tenga dolores y tenga cosas que de esto, que trataran con el ozono o con la medicina natural.
El doctor Pros té el telèfon al seu gabinet a Barcelona, 93 212 1504, 93 212 1504, per si algú dels que ens escoltes vol posar en contacte amb la consulta. També ens ha acompanyat Josep Vilanova, del Balneari de Rocallaura, el doctor Pros, com dèiem, i també Isabel Moyano. Bon dia a tots tres, fins una altra.
Molt bé,
bon
dia. Moltes gràcies.
De seguida, la recta final del programa.
El blau ajagut pel suau vent de la tarda, el remor de les fulles, el sol suau a la teva pell, el persistent rossinyol al capvespre, un esclat de sensacions naturals, un esclat de color i natura a una hora de Barcelona. El Balneari de Rocallaura, les propietats de la seva aigua mineral i l'entorn únic que l'envolta t'ajudaran a desconnectar, descansar i redescobrir la teva pròpia salut. Benvingut a Rocallaura. Benvingut a tu mateix. Més informació al 973 330 632 i a balneariodrocallaura.es. Ràdio Estel. Ei, 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 que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel, al teu ritme. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a el 93 409 2770.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que més sabem que tu en valores el preu, ara tens el lot de 6 ampolles de litre i mig d'aigua sense gas Hipercor a 1,65 €.
El litre et surt a només 18 cèntims.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara els continguts més importants inclosos en el número d'aquesta setmana de la revista Ecclesia, que porta la data del proper dissabte, dia 22 d'octubre. Ens els comenta el director de la mateixa revista Ecclesia, Jesús de las Heras. Don Jesús, bon dia.
Bon dia.
¿Qué nos ofrece Ecclesia esta semana?
22 de octubre, desde el pasado 1 de mayo, día de la beatificación de Juan Pablo II, el 22 de octubre es su memoria litúrgica. Y esta información, esta previsión, este acontecimiento, lo llevamos a portada, lo traducimos en una fotografía distinta del Papa Juan Pablo II, un tapiz elaborado hace unos meses, y lo convertimos también en un reportaje. Hablamos de la A a la Z del Papa Wojtyła. En segundo lugar, nuestra revista mira, recuerda a los cristianos coptos asesinados en Egipto, a las muestras de dolor y de condena del Papa Benedicto XVI, del Patriarca de Babilonia, el Cardenal Naguib, de los obispos europeos, de los obispos españoles. También miramos al Año de la Fe recién convocado. Tendrá lugar del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013, Año de la Fe, que ya tiene documento programático y que tiene ya las líneas fundamentales de una convocatoria que Benedicto XVI ha querido enlazar con el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y con la celebración del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización. Es tema del primer editorial, aparte de tema de la Crónica de Vaticano. En el segundo editorial comentamos la descalificación que el candidato socialista ha hecho a presuntos privilegios de la Iglesia en materia hipotecaria. Y decimos que luego se rasgan las vestiduras cuando la Iglesia tiene que recordar los criterios básicos para el voto en conciencia. Y como aquí, sin embargo, es el mismo Partido Socialista quien mete de lleno a la Iglesia en campaña electoral. También miramos en nuestro número de esta semana a dos obispos eméritos españoles que van a ser homenajeados. Uno ya lo ha sido por la Comunidad de Murcia, don Javier Azagra, y otro, don José Sánchez, obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, que va a recibir el 14 de noviembre la Medalla de Honor al Mérito en la Emigración.
Aquests i altres temes a la revista Eclésia, en el número d'aquest dissabte 22 d'octubre, ens els ha comentat, aquests temes, Jesús de las Heras, director de la revista Eclésia. Més actualitat immediata del mateix dia al web www.eclesiadigital.es. Muchas gracias, don Jesús. Bon dia i fins la setmana vinent.
Bon dia, gràcies a vosaltres i hasta la setmana que viene. Cordiales saludos.
Precisament avui es reuneix la comissió permanent de la Conferència Episcopal Espanyola. S'espera que l'Episcopat Espanyol faci públic un comunicat de cara a les properes eleccions, com sempre, sense demanar el vot per ningú, però donant algunes dades i algunes pautes de reflexió interessants per als votants catòlics, especialment. Ens acomiadem, us hem fet costat, us hem acompanyat aquest matí el Xavi Aguilar, el David García, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.